Catalunya Ràdio. L'informatiu del migdia.
Bon dia, són les dues. La direcció d'Esquerra Republicana no deixa sol el seu líder a Barcelona i avui ha assumit públicament la predisposició de Jordi Portabella a no repetir el govern tripartit municipal. Sense trencar la interlocució amb els seus socis fins ara, socialistes i Iniciativa, però Portabella anunciava ahir que té assumit abandonar el govern. La cúpula del partit ha fet una passa endavant confirmant que a dia d'avui, Parlament, Teresa Sales, els republicans són oposició a l'Ajuntament de Barcelona.
Doncs sí, sembla que ara per ara la decisió de passar a l'oposició a l'Ajuntament és irreversible, però de la reunió també se'n pot treure una altra conclusió, i és que el govern de la Generalitat no trontolla. Mentrestant, el PSC ja comença a tenir coll avall que governarà Barcelona només amb Iniciativa.
Per cert, que el socialista Jordi Hereu també es creu aquesta disposició de Portabella a abandonar el govern i ja treballa amb l'escenari possible d'haver de governar en minoria, segons han confirmat a Catalunya Ràdio fonts de l'entorn més directe de l'alcalde. Escolteu ara el conseller Saura als micròfons de l'Antoni Bassas.
Dintre d'un any, quan tinguem instal·lats totes les càmeres de videovigilància, aquest país podrà dir que les seves comissaries no es maltracten.
Hi haurà càmeres de control d'interrogatoris en totes les comissaries dels Mossos d'Esquadra d'aquí un any. I es filarà més prim encara en el procés de formació dels agents. És l'ofensiva de Joan Saura contra els casos de maltractaments a detinguts que afecten la imatge de la policia catalana. Per cert, l'últim vídeo esbombat mostra un agent clavant-li una bufetada a una detinguda que ha denunciat el cas als tribunals. La millor resposta a aquestes conductes aïllades, no para d'insistir-hi el conseller, és combatre-les i no amagar-se'n. Perquè el benefici, diu, és doble: garantir els drets dels ciutadans i desterrar males pràctiques en interès del bon nom de la policia catalana. Per cert, avui incendi aparatós a l'estació de Renfe del Clot de Barcelona que ha provocat retards en algunes línies de Rodalies. Una incidència que a partir de demà costarà molts calés a la companyia perquè entra en vigor el reemborsament de bitllets de franc a perjudicats per aquestes afectacions. El foc ha estat petit, però els maldecaps considerables, i ara resulta, Gerard López, que es pot tractar d'un acte vandàlic.
De fet, el foc ha començat sota una escala d'emergència en una zona plena de brossa on els bombers hi han trobat un pot que estava ple de greix. Des de Renfe diuen que pot ser fortuït, però no descarten que hagués pogut estar provocat intencionat. En tot cas, però, les flames s'han apagat de seguida, però la fumera que han provocat han obligat a tallar l'estació durant gairebé 2 hores. Renfe diu que s'han vist afectats una vintena de trens. També diuen que un fet com aquest implicaria, efectivament, que els usuaris tinguessin, a partir de demà, un altre bitllet gratuït.
Notícia esperançadora: Creu Roja posa a disposició de l'entorn familiar dels malalts d'Alzheimer una bona eina pal·liativa que el desplegament de la llei de dependència podria acabar cobrint. És un sistema de localització del malalt per GPS que pot proporcionar una mica més de tranquil·litat a moltes famílies, Sílvia Comet.
Sí, perquè tant els familiars com els cuidadors podran saber en tot moment on es troba el malalt. Però, a més, fins i tot avisa quan es troba en una zona perillosa o si es mou a més velocitat de la normal, cosa que alerta que pot haver pujat a un mitjà de transport per sortir del seu entorn habitual. D'entrada, el dispositiu s'ha de pagar, però l'administració ha mostrat la seva disposició a finançar-ne almenys una part a les persones amb pocs recursos.
En clau internacional, el cas Litvinenko, l'assassinat per enverinament de l'exespia rus dissident, ha agafat, com era previsible, rang de conflicte diplomàtic entre Londres i Moscou. El principal sospitós, amb una ordre de detenció dictada per la justícia britànica, s'ha defensat avui des de Moscou amb un atac. Andrei Lugovoy apunta a l'espionatge britànic i assegura que res del que va passar escapava al coneixement dels serveis secrets de Sa Majestat, Quim Olivares.
Sí, el seu argument és que Litvinenko era agent dels serveis secrets britànics i no els podia haver passat per alt el seu assassinat. Per tant, Lugovoy conclou que va ser aquest mateix organisme qui va cometre o va permetre l'enverinament. Des de Londres, el Ministeri d'Afers Estrangers no ha volgut entrar en aquestes acusacions i consideren tot l'afer una qüestió purament criminal.
Abans d'anar a les notícies més pròximes, una que toca ben de prop la butxaca, l'Euribor, el principal indicador de càlcul de les hipoteques, torna a pujar per vintena vegada seguida, situant-se en màxims des de fa 6 anys, al 4,37%. Calcularem plegats quin increment de quota representa tot plegat. I a 2:15, l'actualitat del territori. Tarragona, Coia Ballester.
Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, la caserna de la Guàrdia Civil de Valls s'ha quedat avui amb només un agent de seguretat per la baixa, per motius psicològics de la majoria dels guàrdies. La caserna de Valls, on hi hauria d'haver 11 agents, té sota el seu control 9 pobles més. El sindicat de Guàrdies Civils denuncia la impotència per no poder complir amb les seves obligacions. L'excés de feina i la falta de descans han provocat la baixa massiva de gran part del contingent destinat a Valls.
Lleida, Rafael Ventura.
La Generalitat destinarà 1,5 milions d'euros per la gestió de la campanya de temporers a Catalunya. Una campanya que comença demà, en què es preveu la contractació de més de 9.000 persones i en què es tornarà a lluitar contra la contractació il·legal.
Girona, Albert Requena.
Les excavacions que s'han fet aquest mes al jaciment de Caldes de Malavella, a la Selva, han constatat la presència humana a la zona fa més de 20.000 anys. El jaciment, on també s'han trobat els esquelets d'animals prehistòrics més ben conservats d'Europa, permetrà analitzar la vegetació i fauna de la zona des de fa uns 4 milions d'anys, i això pot servir de referència per analitzar el canvi climàtic.
Barcelona, Quim Balaguer.
L'Audiència de Barcelona ha condemnat a 14 anys de presó una mare que va calar foc al seu pis i va deixar la filla dins, que va acabar morint per asfíxia. Els fets van passar el juny del 2005 al barri de Can Puigener de Sabadell.
5 minuts abans de 3 quarts, Jordi Turria i l'Esport al punt.
Paco Flores s'ha convertit en el protagonista de les hores prèvies de la semifinal de la Copa de Catalunya de futbol que avui disputaran el Nàstic i el Barça. El tècnic ha dit que l'equip gran a les coses es fan d'una manera molt peculiar i que ell fa 3 setmanes que sap qui serà el seu substitut. El sentirem. També sentirem Kobe Bryant, que ha provocat un petit terratrèmol a Los Angeles. Ha dit que vol marxar dels Lakers. A més, connectarem amb París, torneig de Roland Garros, amb Madrid, avui Madrid DKB Joventut, i amb Mugello, Gran Premi d'Itàlia de motociclisme.
Doncs ara connectem amb el RAC Trànsit, Eduard Sánchez.
Bon dia, doncs tenim a aquesta hora alguns problemes, sobretot al Baix Llobregat. A la B24 tenim un camió accidentat que obliga a tallar aquesta via a l'altura de Pallejà i en direcció al sud. Hi ha retencions en aquest tram i també afecta aquest accident a l'autovia 2, a l'altura de Pallejà, en aquest cas en direcció a Lleida. De fet, hi ha lentitud amb retencions entre Sant Vicenç dels Horts i Pallejà en aquesta direcció. Continuant amb l'autovia de Lleida, més endavant, a l'altura de Castellolí, en aquest cas retencions per obres aquest matí en aquesta zona, sobretot en sentit Barcelona. I d'altra banda, recordem, el Servei Català de Trànsit informa un accident de mig matí a la C14 a l'altura de Vilaverd, on encara s'està donant pas alternatiu. És tot des del RAC, bon dia.
I el temps, un abans de previsió, Jofre Genuer.
Bé, la previsió ens indica el pas d'una petita pertorbació que, sobretot a l'extrem nord del país, pot generar ruixats al llarg d'aquesta tarda bastant dispersos i febles, que també fins i tot podran adinsar-se cap a gran part de les comarques gironines. Mentrestant, a l'extrem sud esperem que les clarianes al llarg de la tarda es vagin imposant a un ambient una mica més càlid, però l'abans ens indica que aquest ambient no es repetirà al llarg dels propers dies. Les temperatures tendeixen a baixar una miqueta, amb ambient més fresc, i fins i tot al llarg del dia demà amb ruixats un altre cop a l'extrem nord i nord-est de Catalunya.
Les 2:07.
L'informatiu del migdia. Edita i presenta Martí Ferrero.
Esquerra Republicana ratifica la decisió d'abandonar el tripartit a l'Ajuntament de Barcelona. Aquest matí la cúpula dels republicans ha volgut fer una demostració d'unitat i ha avalat de forma unànime la voluntat del seu cap de llista, Jordi Portabella, de passar a formar part de l'oposició municipal. Els socialistes ja comencen a tenir coll avall que hauran de governar la capital catalana en minoria. Aquestes reaccions s'han suscitat avui al Parlament de Catalunya i ens hi espera la Teresa Sales.
Per sorpresa, de forma inesperada, Esquerra Republicana ha convocat al Parlament una reunió de la permanent del partit. Això és el nucli dur de la direcció per analitzar la situació creada després que Jordi Portabella va apostar per quedar-se a l'oposició a l'Ajuntament de Barcelona. Es pot dir que d'aquesta reunió han sortit bàsicament dues conclusions. Una és que la decisió a Barcelona no afectarà a priori el govern de la Generalitat, i una altra és el ple suport, com deies, de la direcció a Jordi Portabella. Escoltem Marina Llansana, que és la portaveu del partit.
Avui a la reunió de la permanent ha quedat clar que era una decisió compartida per tots i cada un dels membres de la direcció. Avui s'ha confirmat aquest aval i per tant es confirma que en aquests moments Esquerra Republicana en l'Ajuntament de Barcelona ha optat per quedar-se a l'oposició.
Doncs després de tot això, de veure per tant com ha anat aquesta reunió de la permanent, el PSC dona per fet que Portabella serà a l'oposició. Sentim ara Joan Ferran, que és el primer secretari dels socialistes a Barcelona.
Jo insisteixo que fins a última hora, fins al dia 16, i segurament després també, doncs confiem que Esquerra Republicana tingui una línia de continuïtat amb el que ha estat la seva relació amb l'anterior equip de govern, dins o fora. Apel·lem doncs, a aquesta coherència i els fruits de molts anys de col·laboració política intensa.
Dir-vos també des d'aquí al Parlament que la cúpula d'Esquerra Republicana ha tret importància a la dimissió de l'executiva del partit a Vic, perquè això permetrà, diuen, formar un nou equip que pugui arribar a ser tan fort com el de Manlleu, a pocs quilòmetres de Vic, on han tret majoria absoluta. Teresa Sales i Joan Gelabert, Catalunya Ràdio, Parlament.
Gràcies, Parlament. Doncs davant la possibilitat que es pugui esberlar el tripartit municipal a Barcelona, us podeu imaginar que l'Ajuntament és una olla en plena ebullició. L'alcalde en funcions de la ciutat, Jordi Hereu, troba versemblant aquesta hipòtesi que Esquerra es quedi a l'oposició i que els socialistes hagin de formar un govern a minoria pactant només amb Iniciativa. Tot i això, els contactes amb els republicans, Jordi Corbalán, han continuat aquest mateix matí.
En efecte, contactes telefònics. El número 2 de la llista socialista, Carles Martí, ha explicat fa uns minuts a Catalunya Ràdio que Esquerra els ha reiterat la seva disposició a continuar les converses i per això els faran arribar un document amb les bases per negociar.
El que nosaltres volem és que reediti el govern amb els tres partits, que creiem que és el que la ciutat ha dit en les últimes eleccions, en les eleccions recentment celebrades, el que nosaltres creiem que és bo també per la ciutat, i per tant amb això treballarem fins que, si és que es dona el cas, doncs Esquerra Republicana digués que no està interessada en el govern. A partir de llavors, doncs, òbviament estudiaríem les altres hipòtesis.
Fonts pròximes a l'alcalde han explicat també a Catalunya Ràdio que Hereu treballa amb la hipòtesi que Jordi Portabella es quedi a l'oposició i que hagin de governar minoria. Això passaria també per pactar amb l'oposició les grans qüestions, com ara la convivència a l'espai públic i les polítiques d'integració. Iniciativa considera políticament greu que Esquerra sortís del tripartit de Barcelona. Sentim el president de la formació, Joan Saura, al matí de Catalunya Ràdio.
Políticament no entendria, i a més perquè, clar, perquè això té repercussions polítiques, és a dir, l'Esquerra Republicana a l'oposició a l'Ajuntament de Barcelona és una situació anòmala. Com mai ha passat, a més em costa d'imaginar-me. Jo tinc molta confiança de que finalment això no sigui així.
Gràcies, Jordi. Tot això, escenari obert a l'Ajuntament de Barcelona, però és que l'Ajuntament de Madrid, els resultats de la nit electoral del 27 de maig, és a dir, de diumenge passat, ja han passat la primera factura política als perdedors. Els pèssims resultats del PSOE a Madrid ja s'han cobrat la primera víctima política. Avui el candidat socialista a l'alcaldia, Miguel Sebastián, ha presentat la dimissió i ni tan sols recollirà l'acta de regidor. Assegura que cal aire fresc al socialisme madrileny i ell no en vol ser un obstacle. Madrid, Joan Rossinyol.
Doncs sí, en un comunicat de 3 minuts, sense admetre preguntes, Miguel Sebastián ha anunciat que plega per una qüestió de dignitat.
No hay excusas, ni justificaciones, ni disculpas. La democracia se hace fuerte cuando uno gana. Mejor dicho, cuando uno gana y sabe ganar. Pero también se hace fuerte cuando uno pierde y asume sus responsabilidades. Por todo ello, por coherencia con mis principios, porque creo que es lo mejor para el Partido Socialista, quiero anunciarles mi renuncia a mi escaño como concejal del Ayuntamiento de Madrid.
Sebastián assegura que cal una renovació a fons del Partit Socialista de Madrid i que ell ha de ser el primer en donar exemple. El Partit Popular, en canvi, ja ha dit que és una mostra de la crisi imparable en les files socialistes.
Gràcies, Joan. Fins aquí el més calent del mapa postelectoral de les eleccions locals de diumenge passat. D'aquí a 3 minuts arribarem al punt d'un quart de 3.
Per oferta, oferta, l'ofertassa d'Hipercor.
Espàrrecs blancs, carretilla, 6-8 peces, pack de 3 llaunes de 250 grams, només 9,25 euros.
Amb regal d'una ampolla d'oli verge extra la espanyola i una ampolla de vinagre balsàmic cossur de 250 mil·lilitres.
L'ofertassa d'Hipercor, emporta-te-la.
Yo quiero disfrutar.
Vols estrenar els nous banyadors, els nous biquinis o triquinis? Enlluernar amb detalls en relleu, daurats, teixits ben contrats?
Que tu cuerpo la viva.
Una moda bany en blanc, en estampats animals o en colors vius.
Moda bany al Corte Inglés. Un somni d'estil.
Todo el día.
Catalunya Ràdio. L'informatiu del migdia.
Enmig d'un autèntic huracà polític a Catalunya, importants anuncis i revelacions del conseller d'Interior, Joan Saura, al matí de Catalunya Ràdio. Totes les comissaries dels Mossos tindran càmeres de vigilància a les sales d'interrogatoris. Ho ha anunciat avui el conseller d'Interior, Joan Saura, que d'aquesta manera diu que quedaran garantits els drets dels detinguts i també dels Mossos, Jofre Llombart.
Els arrestats sabran que les actuacions policials queden enregistrades i els Mossos també podran desmentir falses denúncies de maltractaments, que n'hi ha. Les càmeres es començaran a instal·lar aquesta tardor i a mitjans de l'any vinent totes les comissaries dels Mossos ja disposaran d'aquest sistema de vigilància. Aquest anunci l'ha fet al matí de Catalunya Ràdio Saura l'endemà que s'hagin difós noves imatges de maltractaments a una detinguda a la comissaria de les Corts.
Escolta, jo quan veig les imatges em fan mal. Són les imatges que no voldries veure. Que no voldries veure que passessin a Catalunya. Doncs escolti, aquestes imatges no les tornarem a veure perquè prendrem mesures per no prendre-les. I sense això, possiblement, haguéssim tapat els ulls, haguéssim passat i no les haguéssim vist.
Convergència i Unió veu bé que es posin càmeres, però no que se n'hagi fet pública la decisió. Sentim el diputat Francesc Homs.
No estem a favor de que es faci propaganda de posar càmeres o de prendre determinades actuacions. Si el senyor Saura té la sensació que perd vots i suport electoral, que ho miri de suplir d'altres maneres. No fent el happy flower.
Saura ha negat que s'hagi de canviar el sistema d'admissió dels nous Mossos, però sí que ha assegurat que es perfeccionaran alguns aspectes en la seva formació.
Gràcies, Jofre Llombart. Precisament en plena entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, el conseller Saura s'ha assabentat en directe que els ocupes s'estaven instal·lant de nou a l'edifici del Passeig Joan de Borbó de Barcelona, desallotjat tot just dimarts d'aquesta setmana. Membres del col·lectiu s'han encadenat a les reixes de les finestres per evitar l'enderrocament de l'immoble, Montse Sánchez.
Cap a les 10 del matí, una vintena de joves han retirat les tanques metàl·liques col·locades per operaris d'una empresa d'enderrocs que just en aquells moments netejaven l'interior de l'edifici. Els operaris han marxat i el moviment Ocupa, amb el suport d'un grup de veïns de la Barceloneta, han desplegat pancartes contra el pla urbanístic que vol engegar l'Ajuntament i que asseguren que expulsarà un miler de famílies del barri. El Consorci Port 2000 gestiona actualment l'edifici, una antiga caserna de la Guàrdia Civil.
La Renfe no descarta que l'incendi que aquest matí ha obligat a desallotjar l'estació del Clot Aragó a Barcelona ja ha estat provocat. El foc ha estat de molt poca importància, però la fumera que ha provocat ha obligat a tancar l'estació durant gairebé dues hores. La incidència ha afectat una vintena de trens de les línies del Maresme i de Granollers. Gerard López.
Les flames han començat poc abans de les 10 del matí sota una escala d'emergència en un racó ple de brossa on els bombers hi han trobat un pot de greix. El responsable de Rodalies de Renfe, Miguel Ángel Remacha, ha explicat per Catalunya Informació que l'incendi sembla fortuït, però tampoc no descarta que fos intencionat.
Sembla que ha sigut possiblement un incendi fortuït inicialment, però crec que no és necessari descartar cap opció. Hi ha el pot i hi era, estem investigant per què hi era en aquest lloc aquest pot.
El fum ha agafat per sorpresa alguns viatgers que en aquells moments passaven en tren per l'estació. És el cas d'aquesta usuària de Granollers.
Estàvem arribant a l'estació del Clot i a cop se sentia molta olor a cremat. Aixeco la vista i veig que tot el vagó està ple de fum. Hem esperat tot el tal vagó, ens hem començat a aixecar, hem anat cap a la porta a esperar que el tren parés per poder sortir i hem vist que l'estació estava igual.
A 11:45 s'ha reobert l'estació i després, tot plegat, que diversos trens sense passatge han circulat amunt i avall per ventilar el fum. Per cert, Renfe ha assegurat que si això hagués passat demà, quan, recordem-ho, entra en vigor el nou sistema de devolució express, la companyia hauria tornat el bitllet.
Gràcies, Gerard. I ara una notícia esperada. Finalment, a primera hora d'aquest matí, s'ha fet el transbordament dels 26 immigrants de la Costa d'Ivori que anaven a bord del pesquer català Montfalcó cap al vaixell de salvament marítim enviat pel govern espanyol. També s'ha sabut que Tarragona, finalment, serà la destinació d'aquests 26 subsaharians, tots en bon estat de salut, on es preveu que hi arribin dissabte de Bicubac.
L'intercanvi s'ha fet abans del que estava establert, ja que l'embarcació de salvament Clara Campoamor ha pogut incrementar la seva velocitat i ha recorregut més distància a la recerca del Montfalcó. I és que el pesquer havia tingut una avaria al motor i s'ha hagut d'aturar. D'aquesta manera, el punt de trobada ha canviat i el transbordament s'ha realitzat a 40 milles al sud-oest de Marsala, a Sicília. Precisament aquest és el destí del pesquer català, on es dirigeix escortat per l'embarcació de rescat amb l'objectiu de reparar l'avaria i que la seva tripulació descansi. Quan el Montfalcó arribi a port, el Campoamor posarà rumb a Tarragona. Mentrestant, el govern espanyol estudia si concedeix asil polític als immigrants, atesa la inestabilitat política del seu país, o bé el repatria.
Et podríem dir que el suc Pasqual és més bo que el suc de taronja acabat d'esprima, però diríem una mentida. Podríem adornar aquesta falca amb música i sons per convèncer-te'n, però no volem. Et volem dir la veritat. Ni el millor dels sucs refrigerats es pot comparar amb un d'acabat d'esprima. Ara, això sí, a Pasqual tenim el procés de producció que menys afecta el gust i les qualitats del suc. Per això som, gairebé, el millor suc de taronja que pots prendre. Suc Pasqual. Busca-la refrigerats.
L'escalada del preu del petroli desestabilitza les nostres economies i el consum del carburant provoca el canvi climàtic.
El futur és la tecnologia dels vehicles que funcionen sense petroli i que redueixen l'emissió de CO2 i d'altres gasos contaminants.
Vine a descobrir els vehicles elèctrics, híbrids i solars a la sortida del Rally Solar Fevis 2007 l'1 de juny a les 10 al Pont de Pedra de Girona.
902 19 0049.
Siguis on siguis, truca'ns per saber el més nou.
Els últims titulars de Catalunya Informació al teu telèfon. Des de qualsevol lloc i a qualsevol hora. 902 19 0049.
Catalunya Informació.
La ràdio de referència.
Us ho destacàvem a la portada de l'informatiu del migdia. Els malalts d'Alzheimer que es desorientin o es perdin podran ser localitzats via GPS. La Creu Roja posa en marxa un nou servei que permetrà que familiars i cuidadors puguin monitoritzar els moviments del malalt quan sigui necessari. Aquest dispositiu es podria incloure en el catàleg de serveis inclosos a la llei de dependència, Sílvia Comet.
El dispositiu, anomenat CIMAP, que disposa d'un receptor de GPS, es du enganxat a les travetes del cinturó. Té un sistema d'alertes que avisa si el malalt es troba en una àrea perillosa, com a prop de la via d'un tren, o si es mou a més de 35 km per hora per advertir que surt fora de l'entorn habitual. El seu objectiu és garantir la seva autonomia i alhora la tranquil·litat dels cuidadors, tal com diu el coordinador de la Creu Roja a Catalunya, Enric Moritz.
Fer ciutadans més lliures, fer ciutadans que puguin tindre més autonomia i també donar tranquil·litat a les persones que els cuiden. Contribuir també a millorar la qualitat de vida d'aquestes persones, facilitar la permanència en l'entorn habitual, entenem que aquest és un dret de les persones.
El cuidador o la família poden saber on es troba el malalt trucant a la Creu Roja, consultant una pàgina web o rebent missatges SMS o MMS al telèfon mòbil. El dispositiu val al voltant de 200 euros, als quals s'ha d'afegir una quota d'alta de 36 euros més. El manteniment té un cost d'uns 60 euros al mes. Creu Roja, però, ha obert converses amb l'administració perquè en financiï almenys una part a les persones amb pocs recursos. A més, es podria incloure com un dels serveis que subvenciona la llei de dependència.
Els locals públics tancats haurien d'estar completament lliures de fum de tabac. Ho diu l'OMS, coincidint avui amb el Dia Mundial Sense Tabac. Considera que és l'única manera de protegir la salut dels que s'exposen als efectes devastadors de l'aire contaminat pel fum de les cigarretes. Una situació que es pot considerar encara més greu en els col·lectius més dèbils.
Precisament a Catalunya, la Conselleria de Salut estudia elaborar un decret o una norma per omplir els buits de la llei antitabac per protegir els menors i els treballadors dels locals de menys de 100 metres quadrats. La consellera Marina Geli diu que cal consens.
El que va passar amb l'intent del Ministeri de Sanitat en revisar les mesures per intentar que l'alcoholisme o consum d'alcohol abusiu en menors doncs fos més restrictiu o tinguéssim escenaris més favorables perquè això no passés i va fracassar absolutament, perquè no es havia construït un consens.
Segons l'Organització Mundial de la Salut, el 2015 la mortalitat per tabaquisme superarà la de la sida en un 50%.
Un parèntesi amb una notícia molt pròxima que ens afecta la butxaca. Per 20è mes consecutiu, l'Euribor, l'indicador més utilitzat per calcular les hipoteques, ha tornat a pujar. I ho ha fet fins al 4,37%, el nivell més alt dels últims 6 anys. Això suposarà grans trets que els que hagin comprat una vivenda l'any passat vegin com han de pagar uns 1.000 euros més al cap de l'any, Àlex Bosch.
Segons dades del mercat, que haurà de confirmar el Banc d'Espanya a mitjans de juny, l'Euribor s'ha situat al 4,37% al maig i tot apunta que continuarà pujant els pròxims mesos. De fet, en només un any ha experimentat un augment de l'1,05% a causa de la política monetària del Banc Central Europeu d'augment de tipus d'interès. Tot plegat significa que els que tinguin una hipoteca mitjana de 150.000 euros a 25 anys amb revisió anual, la quota mensual se'ls incrementarà uns 90 euros.
Catalunya Ràdio, l'informatiu del migdia.
Un quart i mig a tres, crònica internacional. La Gran Bretanya està al darrere de l'assassinat de l'exagent del KGB, Alexander Litvinenko. Aquesta és, si més no, la incriminació que ha llançat avui Andrei Lugovoy, l'acusat, per cert, i pendent d'extradició a Londres per la mort de Litvinenko. Quim Olivares.
Sí, en una multitudinària roda de premsa a Moscou, Lugovoy ha assegurat que l'enverinament de Litvinenko no es podria haver comès sense el vistiplau dels serveis secrets britànics.
És difícil pensar que Litvinenko esdevingui agent, surti del control dels serveis secrets britànics i sigui eliminat. Tot i que no hagin fet els mateixos serveis secrets, es va fer sota el seu control la connivència.
El Ministeri d'Afers Estrangers britànic ja ha dit que no pensa respondre a les paraules de Lugovoy i considera que tot plegat és un afer criminal i no d'espionatge. En canvi, Lugovoy ha explicat que Litvinenko i el magnat Boris Berezovsky treballaven per als serveis secrets britànics.
De les pròpies paraules de Litvinenko, ell va ser reclutat com a agent dels serveis secrets britànics i, seguint el seu consell, Berezovsky va donar uns documents del Consell Rus de Seguretat que Berezovsky tenia des que n'era sotsecretari. Ell també va ser agent de l'MI6 i el procés d'aconseguir asil polític i la ciutadania britànica va ser una pura qüestió tècnica.
Poc després, i per enrevessar encara més el cas, el mateix milionari Berezovsky, exiliat a Londres, ha dit que està més clar que mai que Lugovoy actua seguint les instruccions del Kremlin.
Gràcies, Quim. El desitjat per molts després del seu triomf a França, el president de la República, Nicolas Sarkozy, fa avui la seva primera visita a Espanya. Aquest migdia reuneix amb el president del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, amb qui parlarà sobretot del futur de la Unió Europea i de cooperació antiterrorista. Anem doncs a Madrid. Siegfried Gras.
El govern espanyol dona molta importància a aquesta visita perquè saben que el paper de França és vital de cara al futur tractat europeu. Zapatero li explicarà a Sarkozy que accepten que la Constitució Europea ha mort després que França i Holanda la rebutgessin en referèndum. Ara bé, també li dirà que el nou tractat que ha de començar a prendre forma a la cimera de Brussel·les a finals de juny ha de mantenir l'esperit que tenia la Constitució i la major part dels seus continguts. El president espanyol també demanarà que la col·laboració antiterrorista amb França continuï tan activa com fins ara, cosa que donen per segura. Per cert, que des de la diplomàcia espanyola treuen importància al fet que Zapatero participés en un míting per donar suport a la rival de Sarkozy a les eleccions, el socialista Ségolène Royal. Diuen que és un tema que ja s'ha superat i que no influirà en les relacions entre els dos països. Siegfried Gras, Catalunya Ràdio, Madrid.
El protagonisme informatiu ara pel Líban perquè ha evidenciat la seva divisió davant la decisió de Nacions Unides de crear un tribunal per jutjar l'assassinat del primer ministre libanès Rafik Hariri. La majoria antisiriana ha celebrat la resolució aprovada ahir a la nit, mentre que l'oposició fidel a Damasc ho veu com una submissió a la tutela internacional. Decisió presa a Nova York, seu de Nacions Unides. Anem a Washington, crònica del corresponsal de Catalunya Ràdio, Xavier Vilà.
El tribunal entrarà en vigor el 10 de juny i tindrà un mandat de 3 anys per posar la lupa sobre un magnicidi que no s'ha pogut investigar internament, segons els Estats Units i França, per la radicalització de l'oposició de Hezbollah al Parlament de Damasc. Oposició reàcia, diuen, a publicitar els culpables de l'assassinat. Així les coses, Washington primer i París després han forçat la votació d'una resolució que defensava així l'ambaixador nord-americà davant l'ONU, Khalil Khalilzad.
Hem conclòs que no haver actuat en suport de Líban va ser inacceptable, que no pot haver-hi pau i estabilitat sense justícia.
Rússia i la Xina han estat dos dels 5 països que s'han abstingut al Consell Permanent al·legant irregularitats jurídiques en un text que, segons l'ambaixador rus davant de l'ONU, Viktor Churkin, s'ha aprovat a correcuita i sense prou garanties. Per això, Moscou s'ha abstingut.
Volem expressar el nostre desconsol per les presses en implementar el vot del text de la resolució amb un grapat de deficiències legals que no han permès a la Federació Russa i a d'altres membres del Consell de Seguretat de donar-hi suport.
Hezbollah ha advertit que no reconeixerà el tribunal ni les seves decisions. Xavier Vilà, Catalunya Ràdio, Washington.
Minuts ara per la cultura. El Museu Picasso de Barcelona presenta l'exposició Lee Miller, Picasso en privat, on es poden veure les fotografies que Lee Miller va fer del pintor, la seva obra i la seva vida quotidiana. Barcelona, Natàlia Ramon.
Pablo Picasso, Roland Penrose i Lee Miller van formar un triangle artístic sense precedents. L'art els va acostar a l'amistat i també, ja des de l'inici, els va fer compartir el rebuig i la denúncia primer de la Guerra Civil Espanyola i després de la Segona Guerra Mundial. Lee Miller va fotografiar trossos de vida de Picasso, fragments de la vida quotidiana del pintor.
Les fotografies que trobareu aquí dintre són el resultat de dues coses molt diferents. Hi ha algunes fotografies on hi ha la Lee artista, la Lee fotògrafa que està retratant a Picasso, però hi ha molt material que té un aire més espontani, si voleu, més casual, que és el resultat de la quantitat de visites nombrosíssimes que Lee, com a dona de Roland Penrose, que és un dels biògrafs de referència de Picasso, va fer a Picasso.
Lee Miller va fer de fotògrafa documental i també publicitària, però sobretot destaquen les seves imatges com a corresponsal de guerra. Natàlia Ramon, Catalunya, Ràdio Barcelona.
I ara l'Institut d'Estudis Catalans, que celebra el seu centenari amb el concert d'una creació exclusiva, una obra que recull una mostra representativa de la música catalana del segle XX. Tornem a sortir a l'exterior, Montse Pujol.
El concert s'ha estructurat a partir d'una tria estètica i cronològica d'obres representatives de la música catalana des de la fundació del IEC el juny del 1907 fins ara. L'itinerari musical començarà amb un homenatge a la força creativa representada per l'esperit catalanista de les primeres sardanes. La ballada musical es clourà amb l'estrena de l'obra exclusiva del centenari Sinfonieta Concertant. El seu autor, Joan Albert Amargós, explica per què homenatja la cobla en aquest encàrrec.
La cobla és una sonoritat nostra, brutal, d'una capacitat expressiva extraordinària, que quan se'm va encarregar a mi aquesta obra, doncs vaig pensar en aquesta formació, doncs perquè penso que és la meva obligació com a compositor en aquest cas, doncs reivindicar la cobla, i com veureu, doncs en un lloc doncs tancat i en concert, doncs veureu que la cobla respon de meravella per aconseguir totes aquestes emocions.
El concert serà demà a les 8 del vespre al pati de l'Institut d'Estudis Catalans i serà enregistrat per Catalunya Música, que l'emetrà el 10 de juny a l'espai Els Concerts. Montse Pujol, David Mendoza, Catalunya Ràdio, Barcelona.
El Primavera Sound 2007 obre aquest vespre la temporada de grans cites musicals de l'estiu. El certamen, que es farà fins dissabte al recinte del Fòrum de Barcelona, s'inaugura amb el retorn dels Smashing Pumpkins, que ara sentiu de fons, i l'actuació del duet The White Stripes.
Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
La pitjor arma contra la violència és el silenci. L'obra social La Caixa presenta l'exposició Violència Tolerància Zero, un espai que convida a la reflexió perquè entre tots puguem erradicar la violència. Visita la nostra carpa a la Rambla del Passeig fins al 3 de juny amb la col·laboració de l'Ajuntament de Vic. Obra social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
El periòdico et regala en exclusiva el més desitjat de l'estiu. Aconsegueix gratis la tovallola de platja de Cucuxumusu. Si encara no has aconseguit la cartilla, descarrega-te-la de la nostra web, elperiódico.com. Amb el patrocini de Renfe.
Respira vida. Dissabte 2 de juny, de les 10 del matí a les 8 del vespre, et convidem a conèixer de franc l'estat dels teus pulmons. Vine a la carpa de la Societat Espanyola de Pneumologia al Port Vell, on especialistes et faran de franc proves respiratòries, amb la col·laboració de GlaxoSmithKline.
Temps ja per les notícies més pròximes a l'informatiu en desconnexió per les comarques de la demarcació de Barcelona. L'Audiència barcelonina ha condemnat a 14 anys de presó una mare que va calar foc al seu pis i va deixar la filla dins. Va acabar, per cert, amb mort d'asfíxia pel que fa a la filla. Els fets van passar el juny del 2005 al barri de Can Puiggener de Sabadell. Mireia Sala.
La dona va calar foc al matalàs de forma voluntària i, tot i saber que la seva filla de 10 anys dormia a l'habitació del costat, va marxar del pis. Alguns veïns van entrar al domicili per intentar rescatar la nena, però no van aconseguir-ho. Quan van arribar els bombers, van trobar la filla amagada sota el llit. La sentència condemna la mare pels delictes d'incendi i homicidi imprudent i estableix una indemnització per al pare de la nena de 100.000 euros. A més, la condemnada haurà de pagar a la companyia asseguradora de l'edifici 48.000 euros pels danys materials que el foc va provocar a diversos pisos.
La DIF, l'organisme públic encarregat de fer les obres del TGV, ha començat avui les obres per la construcció d'un fals túnel a l'alçada de l'avinguda del Carrilet, a l'Hospitalet de Llobregat. Mentre duin les obres, el trànsit es desviarà i es posarà un servei de microbús gratuït pels vianants. L'Hospitalet, Josep Ferrer.
Els treballs a l'avinguda del Carrilet es fan en un tram d'uns 50 metres entre els carrers Leonardo da Vinci, Ferrer i Guàrdia i consisteixen en fer un fals túnel amb pantalles laterals de formigó al damunt de les quals s'hi posarà la llosa del túnel artificial. Com que els treballs es fan en un carrer amb molt de trànsit, s'ha establert un pla alternatiu per desviar els vehicles per altres carrers de la zona, cosa que ha obligat també a modificar la regulació semafòrica d'alguns d'aquests carrers. A més, com que el tall de l'avinguda del Carrilet impedeix també que els vianants puguin passar per sota de les vies, s'ha posat un servei de microbús gratuït per superar aquest obstacle amb parades a l'avinguda del Carrilet pel costat del barri de Santa Eulàlia i al carrer Leonardo da Vinci per la banda del barri Centre. Les obres en aquest tram, que formen part de la construcció de la xarxa ferroviària del TGV, s'allargaran fins al mes de setembre. Josep Ferrer, Catalunya Ràdio, l'Hospitalet de Llobregat.
Doncs parlant de mobilitat, com se circula aquesta hora a l'àrea metropolitana? Transmet, Gustau Lamadrid.
Hola, molt bona tarda. Doncs hores d'ara us hem d'informar que pels problemes d'aquest matí a l'estació de Clot de Renfe Rodalies, els trens de les línies C1, la línia del Maresme, i la C2, la que va de Sant Vicenç de Calders a Massanet, circulen amb retards d'uns 20 minuts aproximadament. La resta de línies de Renfe Rodalies funcionen però amb normalitat, igual que les de metro, autobusos, tramvia i ferrocarrils de la Generalitat. Així ens informen els diferents operadors i de moment és tot des del Centre d'Informació Transmet. Bona tarda.
2:15:03. Demà es posa en marxa a Osona un projecte pilot que permetrà als metges de família fer ecografies de baixa complexitat, una prova que fins ara feien només els radiòlegs. L'objectiu d'aquesta iniciativa és reduir les llistes d'espera d'aquestes proves diagnòstiques. Vic, Fàtima Alemany.
Demà comença oficialment el programa pilot que han endegat conjuntament el Servei d'Atenció Primària de l'Institut Català de la Salut d'Osona i l'Hospital General de Vic. Això voldrà dir que els diferents metges de família de Manlleu, Taradell i Torelló podran realitzar ecografies de tiroides, escrot i abdomen havent adquirit formació prèvia i estan en coordinació amb els metges radiòlegs que no poden assumir el volum de proves sol·licitades. Maria Esquerrà és un dels metges de família que a partir d'ara farà ecografies a l'àrea bàsica de salut de la Vall del Gers.
El que pensem aconseguir és que la llista d'espera pel que fa referència als metges de família baixi i de que la coordinació que aconseguirem tant entre metges de família i radiòlegs, doncs que millori la nostra actuació de forma que millori la nostra actuació globalment.
El projecte pilot exclou els pacients aguts i les proves considerades d'alta complexitat. Fàtima Alemany, Catalunya Ràdio, Vic.
L'empresa alemanya Leo Solar, que fabrica panells solars, ha obert la primera filial espanyola Santa Maria de Palautordera, al Vallès Oriental, amb l'objectiu d'ampliar la seva presència als mercats europeus. La nova planta dona feina a 40 persones, però s'espera que siguin 70 a final d'any. Santa Maria de Palautordera, Oriol Mondéjar.
La nova planta de Leo Solar, ubicada a Santa Maria de Palautordera, que produeix mòduls solars i proveeix sistemes fotovoltaics al mercat espanyol, comptarà amb una potència nominal a l'any de 10 megawatts, quan estigui al 100% de la seva capacitat. El secretari d'Indústria i Empresa, Antoni Soy, destaca que la implantació d'aquesta empresa és una aposta de futur.
Concretament de l'energia solar, en aquest cas, d'alguna manera ens sembla que és un sector de futur, un sector pel qual com a país hem d'apostar i, per tant, des d'aquest punt de vista, ho valorem molt positivament.
Leo Solar en aquest moment representa una de les empreses productores de mòduls solars més grans del país i ja disposa de clients com Endesa o Gamesa, entre d'altres. Oriol Mondéjar, Catalunya Ràdio, Santa Maria de Palautordera.
Encara som a temps per explicar-vos que els portaveus de les famílies al Consell Escolar del CEIP Fort Pienc de Barcelona han denunciat a Catalunya Ràdio que Educació ha ampliat en 25 places les vacants disponibles a P3, cosa que suposa que el centre haurà d'obrir un nou grup d'aquest curs. Dilluns, algunes de les famílies que ja havien vist denegada la seva sol·licitud per entrar al Fort Pienc van rebre per SMS un missatge del Departament d'Educació avisant-los de l'ampliació de l'oferta sense que prèviament se n'hagués informat al centre. Ignasi Palacín és el portaveu dels pares del Consell Escolar.
Arriba a una sèrie de pares que ja comptaven que no havien entrat perquè ja havien sortit les llistes i ja sabia qui s'havia quedat fora i qui no. Els hi arriba una sèrie de pares que hi ha 25 places extraordinàries a l'escola de Fort Pienc i comencen a contactar amb la direcció de l'escola. La direcció de l'escola no sabia res.
Dos quarts i mitja tres, a la recta final de l'informatiu, el més destacat, el resum amb en Francesc Soler. La direcció d'Esquerra dona suport a la decisió de Jordi Portabella de passar l'oposició a l'Ajuntament de Barcelona.
Tot i que les converses es mantenen, segons l'entorn de l'alcaldable socialista Jordi Hereu, ja treballa amb la hipòtesi d'un govern en minoria només amb Iniciativa per Catalunya.
Totes les comissaries dels Mossos d'Esquadra tindran càmeres de vigilància.
Ho ha anunciat aquest matí a Catalunya Ràdio el conseller d'Interior Joan Saura. S'instal·laran a les sales d'interrogatori per evitar casos d'abús contra els detinguts, però també per evitar falses denúncies contra els Mossos. Convergència i Unió està d'acord amb la mesura, però no amb què es faci pública.
L'acusat per Londres de l'assassinat d'Alexander Litvinenko diu que al darrere d'aquesta mort hi ha el servei secret britànic.
Segons Andrei Lugovoy, l'MI6 britànic és responsable de l'enverinament mortal de Litvinenko per acció o omissió i que l'exespia del KGB era membre de l'espionatge britànic actualment. Londres ho nega i diu que tot plegat és un afer criminal.
Anem ara a les borses. Números verds als principals parquets europeus amb un euro enfortit davant del dòlar. Borsa de Barcelona.
En zona de màxim històric, l'IBEX 35 opera en positiu a tocar dels 15.300 punts de la mà d'un sector elèctric ple de rumors de concentració. Unió Fenosa i Iberdrola pujant al voltant d'un 3% enmig de les fortes especulacions d'operacions empresarials després dels últims moviments accionarials del milionari Albert Frere. El vicepresident de Suez ha comprat el 5% de l'elèctrica basca Iberdrola per 2.210 milions d'euros. A la resta d'europees, verd arreu amb un euro que ha enfortit s'aprecia davant el dòlar. Es canvia aquesta hora 1.34.35. unitats. En el mercat de l'energia, el preu del barril de Crude Brent, el referent europeu i per entregar el juny, s'abarateix fins als 67,71 dòlars a l'espera de les reserves setmanals nord-americanes de Crude. Josep Ramon Ruiz, Catalunya Ràdio, Borsa de Barcelona.
Les borses amb el Josep Ramon Ruiz i el temps amb el Jofre Genuer.
Bona tarda. Doncs les nuvolades s'estan estenent en aquests moments amb força a tot l'extrem nord del país, on comencen a haver-hi alguns ruixats força dispersos, es reprodueixen aquestes febles precipitacions que ja hi ha hagut al llarg del matí, i no lo descartem alguna petita tempesta a comarques pròximes al Pirineu, Prepirineu o Gironines. A la resta, més aviat núvols prims, amb algunes clarianes i poca cosa més, tot plegat fent que avui les temperatures es mantinguin semblants als d'ahir o fins i tot un pèl més baixes, un ambient més fresc o suau que es mantindrà al llarg del dia demà i encara amb temps insegur a l'extrem nord i nord-est de Catalunya.
Doncs d'aquí a 5 minuts arribarem al punt de 3:15. Fins aquí l'edició d'avui de l'informatiu del migdia de Catalunya Ràdio. Víctor Villar, Xavi Clemente, Helena Miquel, Marta Jerez, Francesc Soler i Martí Ferrero, gràcies per fer-nos confiança un dia més. Demà us hi tornem a esperar a partir de les 2. Bona tarda.